L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en l'inici d'este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre de qui us parla, Domènec Ramal. Som a divendres, som a 2 de maig i a les portes d'un nou cap de setmana, novament, un dia més ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada sempre encetant aquest temps d'informació, avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps que avui obrirem parlant de qüestions mediambientals. Demà dissabte es presenta a Reus la xarxa per la sobirania energètica, una presentació en la qual, i entre d'altres entitats, hi participarà la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. El moviment de lluita contra el projecte Castor, que a més, i a banda de la participació en aquesta jornada, a través d'un comunicat ha recordat al Ministeri d'Indústria el compromís d'analitzar els riscos del Castor. Seguirem en clau d'agenda parlant de la primera edició del Festival Mangatuna de l'Ametlla de Mar, que des d'ahir dijous 1 i fins al diumenge 4 de maig se celebra a la població Calera. Activitats, totes elles, d'accés gratuït que se celebren en el marc també de la tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. A la Galera estos dies celebren una nova edició de la Fira de la Terrissa. La inaugurava ahir el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, un certamen terrissaire que ahir mateix ja va acollir un bon nombre de visitants. I parlant de convocatòries, anirem també a l'Aldea, on diumenge celebren la setena edició de la Diada de l'Arròs amb col i fesols. En clau d'agenda destacarem la proposta musical que per demà dissabte es prepara a Santa Bàrbara, l'Escola de Música d'Esparreguera. Actuarà al municipi Planer. Estos dies, els músics que acompanyen la famosa Passió d'Esparreguera d'aquest municipi barceloní estan fent un estatge a les Terres de l'Ebre, estatge que aprofitaran també per actuar a les nostres comarques, concretament a Santa Bàrbara. I a la recta final del nostre temps d'informació parlarem també del Consell Comarcal del Baix Ebre, consell que rep les visites dels escolars de la comarca, coincidint també amb la festa de Sant Jordi, han estrenat estos dies un nou disseny de la pàgina web. I acabarem tractant qüestions esportives. D'una banda, parlant de patinatge, destacarem que el Club Patí l'Aldea es va classificar la passada setmana per al Campionat del Món. En futbol, ahir va haver jornada en el grup català de la tercera divisió, una jornada en què la Rapitenca, amb la derrota al camp de l'Europa, va perdre la categoria. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat avui l'encetem parlant de qüestions de l'àmbit mediambiental. Un dia més, la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, aquest moviment d'oposició al projecte Castor és notícia. Avui, concretament, la plataforma ha confirmat que participarà en aquesta sessió que demà dissabte, dia 3 de maig, acollirà la sala Hortensi Güell del Centre de Lectura de Reus. Es tracta de la presentació de la xarxa per la sobirania energètica de Catalunya a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, una presentació que se celebra en el context del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1. La jornada està prevista que comença, com hem dit, demà dissabte cap a les 10 del matí amb un debat sobre la incompatibilitat de les centrals nuclears i la plataforma Castor. Un debat en el que, com diem, hi participaran els membres de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, tal i com els nostres micròfons confirmava el seu portaveu, Joan Ferrando.
Exactament, el dia 3 de maig, dissabte, proper, pues se fa una trobada d'esta xarxa de sobirania energètica, perdó, que és un col·lectiu de persones que ja treballen en esta idea de que l'energia ha de ser cada vegada més propera al consumidor i les decisions que es prenen en este camp pues han de ser decisions que contiguen, com diu la llei actualment, en la participació ciutadana. Llavors, nosaltres, a les 10 del matí, el primer debat que es fa, en este dia 3 de maig del 14, doncs nosaltres hi participem, d'alguna manera, com a contestant la pregunta per què la plataforma del Càstor no és compatible amb la sobirania energètica. Nosaltres, resumint una mica, doncs, direm, evidentment, no és compatible, doncs, perquè si la gent d'aquest territori poguéssim decidir si es fica en marxa el Càstor o no, doncs diríem evidentment que no, per golejada. I ja, si haguéssim pogut decidir ara fa 7 anys si es gastava un euro en això, doncs també haguéssim decidit que no. Invitem a tots els que vulguin vindre, això és a Reus, és un proper, el dia 3 de maig, començarà a les 10 del matí i s'allarga durant tot el dia, en una sèrie de xerrades i col·loquis d'este...
Una sèrie de xerrades i col·loquis que continuaran a les 12:30 del migdia amb un debat que portarà per títol Què entenem per relocalització? I ja a la tarda, a les 4, un altre debat sobre com relocalitzar la distribució elèctrica a càrrec de Pablo Cotarelo. A les 5 de la tarda hi haurà també l'assemblea de la xarxa per la sobirania energètica. I no deixem de parlar de qüestions mediambientals i no deixem de parlar de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, que ha recordat a través d'un comunicat al Ministeri d'Indústria el compromís que va adquirir de celebrar una reunió amb l'equip tècnic que va informar favorablement el projecte d'emmagatzematge de gas Castor. La trobada, que es va concertar en una reunió entre representants del moviment social i el mateix ministre José Manuel Soria el passat mes de juny de l'any passat, no ha estat encara convocada, tot i les reiterades peticions de l'entitat. La plataforma insisteix també a reclamar al Ministeri la informació sobre la seguretat del magatzem submarí de gas, paralitzat per provocar prop de 600 sismes la passada tardor. En aquella reunió, diuen, des del comunicat de la plataforma, ja vam exposar al Ministeri d'Indústria la falta de seguretat d'aquestes instal·lacions. L'Ajuntament d'Alcanar, recordem, també va informar aquesta passada setmana que el mateix Ministeri d'Indústria havia respost una de les seues cartes en què exigia informació, tot assegurant que no es tornaria a autoritzar la injecció de gas si no existien garanties absolutes sobre la seguretat de l'operació i del projecte.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu de la jornada viatja ara cap a l'Ametlla de Mar, on estos dies celebren la primera edició del Festival Mangatuna. Des d'ahir dijous 1 de maig i fins diumenge dia 4, les activitats del Mangatuna, d'accés gratuït, se celebren també en el marc de la tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. Es concentrarà tota l'activitat en tres espais, la sala de la Societat Cultural, el CIP i el Poliesportiu Municipal Galetet. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dijous, l'Ametlla de Mar enceta el Mangatuna en el marc de la tercera setmana gastronòmica de la Tonyina Roja. Així, del dijous 1 fins al 4 de maig, l'activitat del Mangatuna es concentrarà en tres espais al municipi: la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, el Centre d'Interpretació de la Pesca i també el Poliesportiu Municipal Galetet. El programa d'activitats inclou tallers de manga a càrrec de l'Escola de Còmic Josso i projeccions de pel·lícules d'animació japonesa que tindran lloc al local de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Les actuacions musicals, exhibicions de balls asiàtics, karaoke i cosplay se celebraran al Poliesportiu Municipal. En aquest espai també hi haurà un espai dedicat als videojocs que munta, que col·labora expert Serafí. Al Centre d'Interpretació de la Pesca tindran lloc conferències sobre diferents aspectes del manga i l'anime, i també es podrà veure l'exposició Manga a la Carta sobre la presència de la cuina al còmic japonès. A més, es realitzarà una gimcana amb el manga com a protagonista, evidentment, al municipi. José Luis Puertas és el coordinador del Mangatuna des del FICOMIC.
Nosaltres, en aquest primer festival de Mangatuna, el més important per nosaltres era introduir una miqueta també l'animació japonesa i el còmic japonès. Per exemple, en les projeccions doncs, també introduïm títols tan emblemàtics i coneguts per tot el públic com, per exemple, Bola de Drac, no? O, per exemple, en el poliesportiu doncs, també portem a la gent que la veu del Goku i la veu de la Xeta, que són els principals protagonistes de Bola de Drac. També projectem els cabells de Zodiac, és a dir, no és un programa més específic solament per gent agradi l'animació japonesa, sinó que és un programa molt ampli i també una mica introductori a l'apassionat món del manga, no?
L'èxit de la setmana gastronòmica de la Tonyina Roja amb les corresponents jornades gastronòmiques també de la Tonyina que tenen lloc al municipi amb diferents activitats dedicades a la cultura japonesa ha donat lloc a desenvolupar en les mateixes dates aquest festival que té el manga i l'anime i el cosplay com a pal de paller. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea de turisme.
Sí, el Mangatuna doncs, bueno, és una mica tancar el cercle, no? Hi ha la vessant gastronòmica, que ja n'hem parlat, també hi ha la vessant esportiva, no? Que el grup Alfego també organitza, m'ho he deixat abans, durant tot el cap de setmana, diverses activitats, amb que l'estrella és el Tuna Race, que és la travessia a nado des de les gàbies de les Tonyines fins a la platja de l'Alguer, on participaran nedadors de renom de Catalunya i de l'Estat, i, doncs, bueno, tancàvem el cercle i, com he dit abans, algo que vinculés molt o buscar la vessant cultural desapropament, no?, cap al Japó, pues, que menys que apostar per una activitat com és el manga.
Aquest primer festival Mangatuna està organitzat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, mentre que el FICOMIC programa i coordina les activitats. El festival compta amb el patrocini del grup Balfegó, el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i la col·laboració de la Casa d'Àsia i el Consolat General del Japó, a més de la col·laboració de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa i també, com hem dit, d'Expert Serafí.
Gràcies, Olga. Anem ara cap a La Galera, un altre municipi del nostre territori que estos dies està de celebració, concretament de la Fira de la Terrissa, una fira que avui dedica el dia als expositors. Ahir, el president de la Diputació, Josep Poblet, va inaugurar oficialment aquest certamen Terrissaire, que ja va acollir a la tarda un bon nombre important de visitants. La ceràmica artística aplega cada any prop de 40.000 visitants al municipi galerenc. I així ens ho explica en la primera de les seues cròniques, avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Cantis, morters, escorredors, gerres, marraixes, citrills, teules, vidrioles o escalfallits són algunes de les peces que es pot trobar a la 80ena d'expositors de la fira que era inaugurada ahir pel president de la Diputació i que ja va rebre, segons les fonts consultades, un bon nombre de visitants, especialment per la tarda. Avui, recordem, es celebra el Dia de la Comunitat Autònoma, que recordem enguany és Navarra, i també és el dia en què els organitzadors, l'Associació Cultural Ocadú, dedica als expositors amb una visita guiada per saludar als expositors en general i seguir a la plaça del Mercat, la visita i salutació oficial, en concret als expositors de Navarra, on es fan els parlaments oficials i també l'intercanvi de presents i altres detalls entre els expositors navarresos, autoritats i comissió organitzadora de la fira, per acabar amb un dinar de germanor entre autoritats, organitzadors i també expositors. El president de l'OCADUP, Francesc Gasulla, destacava des de la nostra emissora la fidelitat dels expositors que any rere any revaliden la seva presència al certamen Terrissaire Galerenc, segurament perquè els hi és rentable, com es pot deduir de l'anècdota que explicava el mateix Gasulla, quan anys enrere, el primer dia de la fira, ja s'havia esgotat els diners del caixer automàtic de l'entitat financera que hi havia a la galera. L'escoltem.
Fa molts anys que vaig dir que no els preguntaria mai més com els ha anat, i això ho repeteixo quasi tots els anys. No patiu que no els preguntaré com us ha anat. Jo sabré com us ha anat l'any que ve, quan tornareu. Si no torneu és perquè no us ha anat bé. Si torneu és perquè us ha anat bé. Farà, no sé, 8 o 10 anys, la Brespa se van acabar els diners del caixer automàtic de la Caixa Catalunya. El que estava a la caixa diu, home, diu, diu, pues, si vaig ficar 3 milions de pessetes, eh? Encara eren pessetes. Diu, si vaig ficar 3 milions i la Brespa se van acabar els 3 milions.
En aquesta cita anual se celebra tot un conjunt d'activitats al voltant de la Terrissa, un taller per aprendre a modelar fang o demostracions al torn que donen guardons també com el Premi Bienal de Ceràmica i la Terrissa de la Vila de la Galera i també es presenten produccions artístiques d'altres indrets del món. A més, també, com tots els anys, s'aprofita per dur a terme l'exposició de ceràmica contemporània a la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, que es pot visitar per complementar la seva formació en l'art del fang. Recordem que la Fira de la Galera estarà oberta fins aquest diumenge i que l'entrada al recinte és gratuïta.
Gràcies, Josep. Continuem ara a ritme de més propostes d'agenda, en este cas de l'àmbit culinari gastronòmic. A l'Aldea arriben diumenge 4 de maig a la 7a edició de la Diada de l'Arròs amb col i fesols. Després de 6 anys d'organització d'aquesta diada, diuen des de l'Ajuntament Aldea, ja és hora que ens creguem que la Diada de l'Arròs, el col i fesols és un referent a les festes gastronòmiques i promocionals del territori. Creada per promocionar el poble, els aldeans i aldeanes se senten orgullosos de poder dir que aquesta festa se celebra al seu municipi. En aquesta nova edició, la de diumenge que ve, es vol donar continuïtat a la promoció del municipi i convidar tothom que vagi a degustar un dels plats més típics de les nostres terres. A les 11 del matí està previst l'inici del programa d'actes amb la cocció de l'arròs, el col i fesols en una paella gegant. Hi haurà també atraccions d'inflables per als més petits. L'organització facilitarà taules, cadires i una ració per cada tiquet. Cadascú s'haurà de parar la taula al seu gust. La venda de tiquets al preu de 5 euros es tancava el passat dilluns, dia 28 d'abril, i en acabar aquest gran dinar de germanor hi haurà també cap a les 5 de la tarda l'actuació de la banda musical Verge dels Prats.
Segona setmana gastronòmica de tapes, del 25 d'abril al 4 de maig, en la participació de 16 restaurants d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja. I en menús que van des dels 15 fins als 30 euros. Segona setmana gastronòmica de tapes, del 25 d'abril al 4 de maig. T'esperem.
L'informatiu Emute.
Seguim ara novament tornant a Santa Bàrbara per parlar de qüestions musicals, perquè l'Escola de Música d'Esparreguera actuarà demà dissabte a Santa Bàrbara. Els músics que acompanyen la famosa passió d'aquell municipi barceloní estan fent estos dies un estatge a les Terres de l'Ebre, i així ens ho explica novament des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Encara que no està dins del programa d'actes, però sí en el marc de les jornades culturals que està celebrant Santa Bàrbara, i invitats per la Unió Musical Jaume Balmes, l'Escola de Música d'Esparreguera, demà dissabte 3 de maig a les 8:30 de la tarda farà un concert a l'església arxipestral del nostre poble. Els músics d'aquest municipi barceloní, conegut per la representació de la passió, aprofitant que estan fent una estada de convivència a les Terres de l'Ebre, oferiran a diversos municipis del territori, entre ells Santa Bàrbara, uns concerts de preparació de repertori, tal com explicava el director de la banda planera, Marc Subirats.
Sí, això ha anat agarrant una mica de forma. Vam estar en contacte amb el director de l'Escola de Música d'Esparreguera perquè ells baixen aquí a les Terres de l'Ebre a fer com un estatge, unes convivències intensives de preparació de repertori, i ens va comentar això, que si podíem cedir algun espai per a poder fer ells un petit concert. De fet, que això s'ha anat avançant i s'ha anat lligant, i ells ja han concretat els llocs allí en tant dinant fent les seves respectives actuacions, i bueno, han planificat o s'ha organitzat això, que el dissabte, dia 3, a les 8 de la tarda, després d'anar a acabar la missa, ells faran com una mostra de tot el que han treballat.
Subirats explicava que la singularitat d'aquest concert és que el format instrumental que utilitzen els músics d'Esparreguera difereix bastant del que estem acostumbrats a escoltar a les bandes ebrenques, ja que en el seu cas predominen els instruments de corda sobre els de vent. De fet, el repertori es basarà en l'actuació del grup de flautes travesseres, la coral infantil i, per finalitzar, l'orquestra de cambra.
La proposta que ens han fet ells és tenen un grup de flautes que van treballant durant tot l'any i ara ho intensifiquen. Després també tenen una coral infantil, i el que tenen de diferent nostre és que allí tenen una orquestra de corda, que seria ben bé com la banda clàssica que tenim nosaltres aquí, però allí està més enfocada als violins, per exemple, que són els substituts dels clarinets, en el nostre cas, i els contrabaixos, que són el de les tubes o els bombardinos, no? Tenen una com una banda, però que, clar, no treballa el mateix repertori que nosaltres, i tampoc no poden fer desfilades perquè els contrabaixos pel carrer no poden portar-los al coll.
L'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera va ser creada l'any 1976 i ha format un seguit de músics que permeten l'existència d'una banda de música i l'orquestra de la passió, que interpreta en directe la música de l'espectacle i que ara tindrem l'oportunitat de poder escoltar també a l'església de Santa Bàrbara aquest dissabte, recordo, dia 3 de maig a les 8:30 de la tarda. Recordar també, encara dintre del context de les jornades culturals, que aquest diumenge, dia 4 de maig i a partir de les 10 del matí, està programada la sortida cultural anomenada Ruta Enigmàtica al Priorat i al Campanar de Sant Pere de Reus, ciutat on també es farà una visita teatralitzada per l'Institut Pere Mata amb una vetllada musical i un tast de vermut.
Gràcies, Josep. I a la recta final del nostre temps d'informació, abans d'arribar a les qüestions esportives, en destaquem també un parell d'informacions provinents del Consell Comarcal del Montsià. L'ens comarcal del Baix Ebre va rebre la visita dimarts passat i també dimecres de més d'un centenar d'alumnes del cinquè curs de primària de l'Escola del Temple de Tortosa. Aquesta visita s'enmarca amb la finalitat de donar a conèixer els diferents serveis que presta l'ens comarcal en el seu dia a dia i així apropar també l'administració comarcal als més petits. El vicepresident de Foment, de Cohesió Social, Joaquim del Pino, i el conseller de Turisme, Alfredo Ferrer, van donar la benvinguda als nens i nenes participants de les visites. Tots dos van coincidir en destacar que aquest tipus d'activitat esdevé un instrument més per tal de mostrar el catàleg de serveis que presta el Consell Comarcal i alhora també donar a conèixer el funcionament de l'administració. De fet, els alumnes, a banda de fer un recorregut per les instal·lacions del Consell del Baix Ebre, van participar també en el taller Sigues conseller per un dia, així com en la xerrada Conceptes bàsics de protocol. L'activitat s'engloba dins el marc del catàleg de xerrades que el Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix als centres de primària de la comarca per tal d'apropar, com dèiem, els serveis de l'ENS a la ciutadania. Cada centre, atenent les seues característiques, escull, per ordre de preferència, les xerrades en les quals estan interessats. I encara parlant del Consell Comarcal del Montsià, hem de fer esment també d'una notícia que de fet es produïa ja fa uns dies, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Amb la finalitat d'apropar el catàleg de serveis i també facilitar la màxima informació a la ciutadania, el Consell del Baix Ebre ha posat en funcionament una nova pàgina web. Aquesta pàgina s'adapta a la imatge corporativa actual de l'ENS i compta amb continguts audiovisuals que permeten d'una manera més pedagògica l'entesa de l'administració. Per al president de l'ENS comarcal, Lluís Soler, la pàgina és un pas endavant que permet, en primer lloc, apropar d'una manera àgil els serveis i les prestacions que realitza l'ENS comarcal a la ciutadania i, en un segon lloc, impulsar i fomentar la transparència entre ciutadà i administració. En aquest sentit, s'han incorporat apartats on es detallen, entre d'altres, les diferents actes dels plens, el pressupost comarcal, l'organigrama de treball i les ordenances i reglaments de funcionament dels serveis. Paral·lelament, la nova pàgina web compta també amb diferents espais específics, com ara el de turisme. En aquest apartat es dona informació rellevant sobre els municipis de la comarca i també sobre els diferents conceptes turístics que identifiquen el Baix Ebre partint d'una àmplia galeria fotogràfica, vídeos, mapes i catàlegs. En aquesta mateixa línia també s'ha ampliat l'apartat dedicat al viver d'empreses Baix Ebre Innova per donar major informació als emprenedors, l'espai de joventut, infància i adolescència, l'ensenyament, etc. És a dir, una renovació i adaptació dels continguts amb la finalitat de facilitar la búsqueda d'informació als usuaris. Aprofitant la posada en funcionament de la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre, també es va estrenar el compte a la xarxa d'Instagram CC Baix Ebre. L'objectiu d'aquest compte, més enllà de donar a conèixer els serveis, és mostrar els indrets i racons més característics de la comarca per tal de captar l'atenció de l'usuari d'aquesta aplicació per a mòbils i dispositius intel·ligents.
Diumenge 4 de maig arriba el referent gastronòmic de les Terres de l'Ebre, setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. A partir de les 11 del matí, inici de cocció de l'arròs, col i fesols amb una paella gegant, inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. Venda de tíquets a l'Ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'abril. Més info i inscripcions al 977 45 0012. Preu del tíquet, 5 euros. No et quedis fora. Setena diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. Diumenge, 4 de maig.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui també actualitat esportiva i ho fem per parlar del Club Patí l'Aldea, que després de la seva participació a l'Europeu d'Holanda aconseguia en la quarta posició, una posició que els dona el bitllet directe classificatori per al Mundial, que el mes de setembre es disputarà a la ciutat de Reus. Diumenge passat, la regidoria d'esports de l'Ajuntament Aldea va organitzar una rebuda per retre homenatge als participants del Club Patí l'Aldea per classificar-se per en aquest campionat del món, una classificació que aconseguien divendres 25 d'abril a les 9 de la nit, que era quan sortia a la pista del gran pavelló de la ciutat holandesa d'Almere els 12 patinadors i patinadores aldeans. Al sentir les paraules per megafonia, Next Group, Representing Spain, Club Patí l'Aldea, es van emocionar tant, diuen els participants, i els que estaven mirant-los des de casa per internet, així com també els acompanyants que patien a les grades del pavelló. El grup del Xou Petit Aldea va competir en desena posició i realment va agradar al públic assistent que els va animar en tot moment. Els jutges van valorar molt la tècnica, però encara més la impressió artística, donant-los el segon lloc durant molta estona. Quedaven encara 6 grups per sortir, entre ells el Blanes, que ja té una gran experiència internacional. Finalment, el primer i tercer lloc del pòdium van ser per a Itàlia, la medalla de bronze va ser per a Blanes i, com diem, el quart lloc per als representants de l'Aldea. Ha estat la primera experiència en un campionat d'Europa per al grup petit dels Xous Aldea. Va ser un esclat d'alegria evident per a tot el grup, per al seu tècnic Manel Villarroya i també per als seguidors, ja que la Federació de Patinatge Espanyola porta els dos grups millors classificats, Blanes i l'Aldea, que són els que aniran al Campionat del Món el proper mes d'octubre, com hem dit, a la ciutat de Reus. I no només parlem de patinatge i d'aquest èxit de l'esport aldeà, sinó que avui també hem de fer referència a un apunt futbolístic. Ahir dijous 1 de maig es disputava jornada en el grup català de la tercera divisió, una jornada que va servir, entre d'altres qüestions, per deixar certificat el descens de la Unió Esportiva Rapitenca de categoria. La Rapitenca es desplaçava al camp de l'Europa, on va caure derrotada pel resultat d'un a 0. Amb aquesta derrota i a manca de 2 partits per tancar el campionat, els rapitencs ja no tenen opcions matemàtiques de salvació. L'Escó, per la seva banda, l'equip de la Ribera jugava a casa, s'enfrontava al Vilassar i el partit va acabar amb el resultat d'un a un, un empat que fa que els d'Escó sumen un punt més, però que es veiguen fora dels llocs de promoció d'ascens. Ara mateix l'Escó és 5è amb 65 punts, com hem dit, a falta de 2 partits per a l'acabar de la Lliga, mentre que la Rapitenca, també ho hem dit, certifica matemàticament el descens de categoria i, per tant, l'any que ve militarà a la primera catalana.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest divendres, pel pont del mes de maig, ens portarà una baixada de temperatures, vent del nord, moderat a fort, per exemple a l'Empordà, als cims del Pirineu, també cap al cim del Montseny, o baix Ebre, baix Camp i, per exemple, Tarragonès. En aquests sectors poden superar els 90 a 100 km per hora. Hi ha activat aquest avís del CEM Meteorològic de Catalunya, juntament amb mala mar, al nord de l'Empordà, entre Fortamaró i Maragassa, onades de fins a 2 metres i mig, i també la nevada que pugui caure al nord del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, poden caure de 10 a 30 centímetres, per exemple, fins a la cota 1.400, nevada de 10 a 20 centímetres. Déu-n'hi-do. La previsió ens indica també alguns ruixats a partir del migdia a la tarda al sud de la Costa Brava i nord de Barcelona, al voltant del Maresme, Vallès Oriental, Montseny, la Selva. En aquests sectors poden caure xàfecs o alguna tempesta amb calamar-se, fins i tot aigua, neu o neu, a dalt de tot del Montseny, perquè avui la cota de neu al Pirineu serà de 1.400, 1.500 aproximadament. Un dia, doncs, variable, amb clarianes a bona part de Catalunya i ruixats, com hem dit, en aquestes comarques del nord-est o també cap al nord del Pirineu, en forma de neu. Demà dissabte, restes de núvols a la Vall d'Aran, sobretot matí i migdia, alguna clariana, i a la resta ja sol, amb temperatures fresques de nit, una mica fredes al Pirineu, però de dia pujaran, i quan pujaran més serà durant el migdia a la tarda d'aquest diumenge.
Sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana. Fent una ullada a la previsió meteorològica, hem arribat a l'hora de posar el punt i final, el comiat en este temps d'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. divendres 2 de maig, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Dilluns que ve, novament, hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.